Vinga, i seguim refrescant-nos a anar a la mar, perquè l'associació Turciops, dedicada a l'estudi per la conservació dels cetacis, ha iniciat aquesta setmana el projecte COLCA, un projecte que cerca valorar les evidències de col·lisió entre catxalots i embarcacions en aigües de les Balears mitjançant imatges remotes captades amb drons aeris i robots submarins. Déu-n'hi-do la tecnologia, en aquest cas el servei de l'observació científica d'aquests gegants de la mar. Per conèixer més detalls d'aquest estudi, comptar amb el de Far a Far amb Xema Brutons, biòleg marí i president de Turciops. Hola, Xema, benvingut de nou a Radio Illa.
Què tal, com estem?
Molt bé, contents de xerrar amb tu i més d'això que ens agrada tant, que és de la fauna marina. A veure, posem-nos un poc en context. És que molta gent ja ni coneix que hi hagin catxalots a la mar Mediterrània i al nostre entorn, aquí, al mar Balear. Explica'm-nos això, quina és la fotografia que podríem fer de l'existència dels catxalots al nostre entorn marí immediat?
No sé, és algo tan senzill com ningú es planteja que tenim Posidònia oceànica, ningú es planteja que tenim platges precioses, ideals de sorra per nedar, pues no sé, tenim uns catxalots que viuen aquí, que estan tot l'any, que són endèmics de la Mediterrània, que no surten en l'Atlàntic i, per tant, mengen, se reprodueixen, tenen cries, se amamanten, tot això aquí, a les nostres aigües. Ara estem fotejats perquè ha entrat una ventada forta, que suposo que també vos està pegant allà, baix.
Sí, tant i tant.
Saps? Però bé, fa dos dies estàvem amb un catxalot gravant-lo, precisament. És a dir, que crec que, perdona, va ser entorn d'això, que comencem a normalitzar que aquests animals són aquí, que és una riquesa espectacular i que hem de començar a fer-li cas, no? Perquè nosaltres estem aquí fent feina i fa molts anys i encara ens sentim com una mica tots sols, no? Sí, és... Però bueno, que sí, que formen part de nosaltres mateix, formen part de la nostra natura, de la nostra mà, no? Estan aquí i res, estan, pues, no sé, segons a quin lloc de Balear està una hora de navegació, normalment són fora.
Caram. A veure, perquè aquests catxalots, estaríem parlant de, per entendre'ns, els catxalots que perseguien els balleners segles XVIII i XIX, Moby Dick, diguem-ne?
Sí, és que li podem... és una sensació com estranya. Sembla que aquest tipus d'animals només es puguin veure pues, a documentals i a llocs, no sé, molt especials i tal, i no, és que sembla que li han donat l'esquena a la mà en molts aspectes.
I tant.
Que l'hem empleada només per treure profit i que no l'hem valorada com cal. O sigui, és vera, vull dir, dins una Mediterrània, que és una de les mars més antropitzades del món, on tenim un turisme desenvolupat d'una forma global i enorme, i, pues sí, viuen Moby Dick, un animal mític i legendari, un animal que pot fer, en els casos més grossos aquí, 35 tones. D'acord? Vull dir que té unes dents, que és animal que és el caçador més gran de la Terra. Sí, això està aquí. Sí, sí.
35 tones de cetaci, i això en metres que deu fer 12, 13, 14 metres o què?
Sí, mira, els mascles grans, quan això, m'agrada que a dades fora de Mediterrània d'animals més grans, aquí lo habitual és que els mascles grans estiguin al voltant dels 14, entre 13 i 15 metres, 13, 14, 15, ja són molt grans. Habitualment, i després les femelles són bastant més petites i estan al voltant dels 10, 9, per aquí hi ha un... Però bueno, que hi ha molt d'animals, sí.
Què mengen? No.
Què mengen? Especialment calamars. Mengen en profunditat. Una de les grans avantatges de conservació que han tingut aquest animal és que en menjar en profunditat estan menjant... nichos que no han estat molt explotats per la indústria pesquera. Aleshores, que per aquesta banda ho han tingut relativament bé. És vera que l'efecte en cascada de les nostres posicions a la mà, on tot està molt imbricat i de forma molt complexa, les arxes tròfiques són extremament complexes, és vera que tot el que fem ens afecta d'una forma o d'una altra, no? Però és vera que directament l'explotació de recursos no està tan intensa com l'ha hagut de patir, per exemple, el dofimulà, que és costaner i que entra en competència directa amb els interessos dels pescadors, per exemple, no? El catxalot menjant d'aquesta profunditat, 600, 700, 800 o 100, 1.000 metres, pues és algo que, clar, no és un ninxo que l'explotació pesquera mediterrània hagi patit un excés d'activitat, no?
Sabem quants catxalots aproximadament poden haver-hi al nostre entorn marí?
Mira, això és una discussió que es té, perquè el problema per estimar animals com aquests estimar animals com aquests és complexa, molt complexa, perquè a més pensa que és un animal que es passa el 80% del temps de baix aigua. Habitualment, nosaltres quan el seguim xerram del que fan 10 minuts en superfície i 50 minuts en profunditat. Aleshores, el temps que tens per veure-los és molt curt i trobar-los requereix de certa dedicació a nivell acústica. Aleshores, s'implementen diferents mètodes. Un és la fotoidentificació, és a dir, nosaltres fem fotos de les caudals i identificam individualment els animals. I a partir de quantes vegades trobam aquests animals, podem fer quant d'animals nous trobam, dels que fotografiem i quants són ja coneguts, podem fer una imatge de quants tenim, no? Perquè te faig una idea. Ara, al Balears, el nostre catàleg és de 208 animals diferents.
208 catxalots.
208 catxalots, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. Sí, fotografiats per nosaltres, directament, a les Balears, pensa que el projecte està en marxa, hi ha 208 animals diferents. Aleshores, a partir d'aquestes dades, s'ha fet un anàlisi amb els catàlegs d'altres llocs de la Mediterrània i les dades indiquen que com a molt estarien xerrant de 1.000 animals. ¿Vale? El que passa és que després hi ha altres mètodes com de recerca per acústica, ¿vale?, que donen un número bastant més elevat, quasi com a 1.500, 1.800. ¿Vale? Ara estem en discussió de què és el que passa d'aquesta diferència de magnitud de les dades. Però bueno,
el que podem afirmar, Xema, és que hi ha centenars de catxalots al nostre entorn marí, eh?
Mira, fotografiat individualment tenim 208 animals. O sigui, això no m'ho pot llevar ningú.
Déu-n'hi-do.
Sí, aigua de Balears, les nostres campanyes, 208 animals diferents, sí.
Bé, entenem, però, que això sí, tu ho apuntaves ara, eh? Viuen en superfícies marines amb una profunditat a partir dels 500 metres, no?
Sí, habitualment se troba sempre a profunditats. A veure, han trobat animals a 400 metres de fondària, és a dir, 400 metres, o sigui, nedant amb aigües de 400 metres de fondària.
Això, sí.
Sí, però sí, habitualment es mouen a aigües més profundes.
I això vol dir que, per exemple, si diguem-ne, tenim esperances de trobar un catxalot aquí des de Formentera, hauríem de tirar moltes milles mar endins, no?
No tantes, eh? M'agradaria que miréssiu. Això és una altra cosa que no es fa. Vull dir, es desconeix la batimetria de les Balears, que són extremament interessants. O sigui, els accidents entre Mallorca i Eivissa són espectaculars, de muntanyes submarines i de canons i de depressions. Això, si mireu una carta batimètrica, veureu, és espectacular. Penseu que el llevant de les Illes Balears, des del nord de Menorca fins al sud de Formentera, tenim l'accident geogràfic més important de tot de Mediterrània, que és la falla de l'Almibaudot. O sigui, si estem en un lloc, realment espectacular, però que no el mirem de cara.
I
ni el valoram.
Ja ho pots ben dir. És que, clar, costa, perquè no el veiem, no?
Jo diria que és que no el miram. Vale. Fixeu-vos ara en el que ha passat amb el confinament. Tothom ha vist dofins, a la finestra i tal, i m'han fet moltes preguntes. Dofins, tu creus que... No, això és el que ha passat cada hivern. Cada hivern entren els dofins en esports. A la badia de Sant Antoni, a la badia d'Eivissa. Nosaltres el mes de febrer vam estar aquí fent una experiència i el dematí, a les 5 de matí o a les 6 de matí devia ser que jo entrava a un ferri. Jo de ferri va per els dofins dins l'esport d'Eivissa. I on no havia confinament, no havia res. Vull dir, el problema és que moltes vegades no hi som. Som a la mà, però no la miram. I passam, per què? Perquè volem fer surf a tope, volem anar amb una lanxa que no té res contra el surf, no penseu, però moltes vegades anem molt ràpid per damunt la mà. Agafam una barca i volem anar a nedar allà. I aleshores anem tot el ràpid que puguem per anar a nedar i, o sigui, no disfrutam del camí, no? Saps? No sé, aquí potser hauríem de recuperar la vella saviesa del mateix Cavafis, no? Vull dir que potser l'Itaca no és l'objectiu, sinó el mateix camí cap a l'Itaca, no? I la mà m'ho està passant molt, això, que realment hi som i no la miram. i no la miram. O sigui, nosaltres també fem feina amb dofins, aquí a Pitius és un projecte que tenim de nostres dofins, de seguiment acústic de dofins, i si gent se sorprèn que estiguem fent coses d'aquestes aquí, quan diuen, ostres, tant de dofins n'hi ha, i sí, n'hi ha, n'hi ha. Jo crec que és que hem de canviar un poquet la perspectiva, de començar a mirar la mà, com realment el que és, no com un, només un parc d'atraccions per jugar.
Precisament la velocitat, que ara tu apuntaves en algunes embarcacions, podria ser un dels causants d'aquests impactes entre catxalots i embarcacions. Fins a quin punt això és un problema?
Hombre, és un problema des del punt en què són animals que tenen una taxa de reproducció, un ritme reproductiu molt lent. ¿Vale? Són animals que són estratègies de la cua, és a dir, que tenen molt poques cries, però el que intenten és surar-les, no? Són com nosaltres. Si tu la naturalesa tens dos tipus d'estratègia, tens moltes cries i les amolles ràpidament i que facin el que puguin, i tens milers de cries i qualcun arriba ja a estat adult, ah. O tens una i la cuides molt per assegurar-te que arriba a dalt. No? Aleshores, aquests segons són molt més sensibles a les mortalitats no naturals. D'acord? Aleshores, la col·lisió amb embarcacions són mortalitats no naturals. Mm. I amb un animals com aquests, que tenen una taxa de reproducció lenta, i poden tenir millor una cria cada 7-8 anys, ostres, això és un problema seriós. Perdre una cria implica molt d'anys de buit, no? Clar. I amb aquests nombres que tenim, que són discrets, molt discrets, però clar, això és un impacte important. El problema és que els catxalots han evolucionat a un món en què eren el més gran que sortia a superfície. O sigui, aleshores, bueno, sortien tan tranquils que no passa res. De cop i volta, com ha hagut en molt pocs anys, s'ha disparat el nombre de barcos que van a la mà i sobretot s'ha disparat la seva velocitat. O sigui, ara els grans cargos que se veuen són embarcacions grandíssimes, 300 metres, però que no es mouen a 8 o 9 nusos, se mouen a 21. Això és clar, un catxalot no té temps. Quan surten de fer una immersió profunda, surten que han fet pràcticament metabolisme anaeròbic amb el cervell i tot. Aleshores, surten, que diríem, caos, no? L'han de començar a ventilar abans de començar a tenir percepció d'on són. I clar, quan se te cau damunt un animal de 200 metres de ferro a 21 nusos, els catxots moltes vegades no tenen la capacitat de d'esquivar-lo. No? Aleshores, cada vegada hi ha animals que n'han sortit, vull dir, nosaltres tenim fotografies d'animals que han patit severes ferides i que les han aconseguit curar i sanar, algo que és increïble perquè podria passar fotos que dius és impossible que un animal sobrevisqui a una feina d'aquestes dimensions, però ho han fet. Però clar, no, desconeixem quin percentatge d'aquests animals no sobreviuen. Això és una part del problema. I aleshores, el que notem amb el projecte Colca, no, que compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat, és valorar on se troben aquestes marques i quants animals estan marcats. No? Per veure si hi ha hagut un percentatge molt elevat d'animals que han estat en contacte amb embarcacions, d'acord? I de certa forma arribar a conèixer si hi ha diferències en el comportament d'animals o grups socials que han tingut contacte amb una embarcació o no. D'acord? Perquè hem de pensar que els catxalots són animals culturals i que tenen una capacitat d'aprenentatge i de transmissió d'aquest aprenentatge. D'acord? De fet, els catxalots de Mediterrània tenen un llenguatge particular, una coda particular, que no se veu a l'Atlàntic, per exemple, no? Aleshores, amb aquesta capacitat d'aprenentatge, és molt probable que es puguin detectar aquest tipus de canvis de comportamentals. És una cosa molt més complexa, que se surt dels objectius només d'escolca, però que tot va encaminar cap a esbrinar, averiguar com s'ha fet això a nivell cultural i si a nivell cultural podíem trobar la solució en el problema.
A nivell cultural, què vols dir? Inclús trobar el missatge perquè els barcos estiguin emetent, suposem, amb el llenguatge de les balenes, dels catxalots, estem
no,
venint?
No, 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 no.
O a què et refereixes?
No, m'estic referint que, per exemple, tu imagina't, per exemple, ara, crec que, per exemple, el tema del Covid és un bon exemple, no? L'espècie humana ara ha patit una pandèmia.
Sí.
Vale? I nosaltres hem après, no? Però, clar, tu directament, probablement, perdona, igual no, igual sí que has tingut contacte directe, però tu particularment, probablement, no hagis après directament. Mm-hmm. No has tingut ningú en este rodol que hagi patit directament l'efecte del Covid, ni saps com evitar el contagi. però a nivell cultural tantes mans que per evitar contagiar-te has de procurar pues, mantenir una distància social, un pla mascarilla, no? D'acord, anem a imaginar, per exemple, anem a pensar que els catxoles són capaços de transmetre aquest tipus d'informació també. Aleshores, quan d'un grup social un animal ha patit una col·lisió, d'acord, ha après que aquell barco o aquell renou o aquesta sensació que ell ha rebut d'un barco abans de sofrir la col·lisió és algo que els catxoles han d'evitar. D'acord? I això ho pot transmetre a nivell social. És a dir, i el seu grup, de certa forma, diguem, creix uns hàbits que eviten aquestes col·lisions en embarcacions. No?
Uau!
D'acord? Aleshores, si nosaltres fem identificar aquests grups i quins són aquests hàbits, de certa forma, podien contemplar el problema d'una altra forma molt diferent. Molt diferent. I actuar d'aquesta forma a nivell cultural. És a dir, si els catxalots el que fan és que quan senten un tipus de remei ho fan o ho canvien o quan surten de menjar, aleshores, com nosaltres podem identificar zones d'alimentació, zones de reproducció, etc., aleshores, poder fer canvis o a rutes, o canvi de velocitat a certs moments i certs llocs, de tal forma que apoyem aquest aprenentatge cultural dels propis catxalots perquè entre ells mateixos facin com nosaltres i se protegeixin del Covid, que per ells suposa les col·lisions d'embarcacions.
Perquè d'aquests 208 catxalots que teniu identificats, individualitzats, quin tant per cent ha rebut un impacte?
Bueno, per això estem fent feina. El problema és que, clar, nosaltres quan veiem els catxalots des del barco, veiem una part molt petita dels catxalots. Aleshores, l'any passat ja vam provar a fer un cert vol de dron per veure com eren aquestes marques i si seria factible amb vol de dron tenir una imatge més pormenoritzada de cada individu. No? I per això vam dissenyar el projecte Colca per poder valorar quin percentatge d'animals tenim. Perquè, clar, quin percentatge tenim? Pues jo ara en aquest moment no t'ho puc dir. N'hem vist bastants, però, clar, n'hi ha molts que no li hem fet fotos del dorso com toca. Si la ferida estava més a prop d'estaduncle caudal, que pràcticament no se veu quan estan respirant a superfície, no l'hem vist. Aleshores, donar-te un percentatge seria donar-te un percentatge erroni. Vale? Aleshores, per això hem desmolat escolca. Perquè tots i cada un dels animals que hi anem, fem un vol de dron primer, vale? Per fer una gravació cenital de tots els animals, una lateral i una altra lateral, de dos laterals, i després posàvem un dron subaquàtic que intentàvem aproximar l'animal per també gravar-lo subaquàticament. D'aquesta forma, podrem donar aquest percentatge de quant d'animals realment tenen marques de col·lisió. Perquè tots i cada un estan mostrejats per igual.
Bé, esperem que les balenes aprenguin, no?, d'aquestes experiències traumàtiques d'alguns dels catxalots de la Mediterrània i puguin doncs, preveure aquests impactes. Però, de totes formes, pel que fa a l'home, a la humanitat, nosaltres podem fer alguna cosa per evitar aquests impactes?
Directament, la reducció de velocitat...
Ja és bastant.
És a dir...
A quan haurien d'anar, més o menys, els...
Lo més lento possible. Vull dir, des de... Estatuts és abogant per una filosofia que és el slow sea, no? És a dir, disfrutant d'estar-hi la mà. I, òbviament, passa que no, habitualment la velocitat ve lligada a major contaminació acústica, major contaminació atmosfèrica per fums i d'aigua també, no? Perquè molt de fums surten a través de l'aigua, d'acord? Aleshores, la reducció de velocitat és important. O sigui, reduir de 21 nusos a 10, a 9, 11, o sigui, cada embarcació és un món i té un desplaçament i tot això, però aquesta reducció de velocitat és important. O sigui, ha quedat demostrat que quan reduïm la velocitat, això, al voltant de 10 nusos, redueix importantment les col·lisions amb els grans cetacis a altres bandes del món, no? Aleshores, és això, vull dir, abogant per el disfrutar del camí de... anar d'Eivissa a Formentera és un gust, saps? No ha de ser un pas, no? És a dir, i sobretot per la gent que ve a fer turisme, saps? O sigui, hem de començar a pensar que això, que moltes activitats que feim que tenen molt d'impacte, per fer-ho a l'Escola de Fem. Però la velocitat és important.
Però Xema, aquí en els Freus, en aquest trajecte a Eivissa Formentera, hi ha catxalots, vull dir, la profunditat tampoc és tan exagerada, no...
No, no, aquí catxalots, l'onomàs seria no veure-lo, però passen rorquals.
Ja, això sí, clar.
Un rorqual pot arribar a 21 metres, se'm entén? O sigui, no... Clar, que també diran, ostres, hi ha rorquals a Mediterrània, i tant, i tant. En els Freus, o sigui, aquest hivern passat me van enviar un vídeo gravat en els Freus d'un rorqual passant-lo. Un animal no era immens, no era un animal de 21 metres, però sí que era un animal que fa 14, 15, 16 metres, no ho sé, perquè era un vídeo de mòbil. Però en els Freus d'hi vivia Formentera.
Sí, espectacular.
Sí, no mos han d'anar a Fores, Madeiras, Bermudes i coses d'aquestes, Atlántico Norte, no. En els Freus d'Eivissa Formentera podeu trobar el segon animal més gran que mai ha plorat al món.
Caram. Per cert, al respecte d'aquest llenguatge, que és el que us interessa desxifrar, no?, dels catxalots, per veure si entre ells poden comunicar-se per advertir-se d'aquest perill que suposen les embarcacions a alta velocitat, Què sabem d'aquest llenguatge? Vull dir, com podeu vosaltres fomentar, doncs, que hi hagi aquesta comunicació entre catxalots perquè s'avisin d'aquest perill marí?
No, realment estem empenyats, eh? Estem empenyats i no entenem pràcticament res. Hem de pensar que l'homo a nivell acústic és un... No sé com dir, som bebès.
Som sords,
som
no?
Bebè. Sí. Pensa que nosaltres, la nostra capacitat auditiva va dels 20 terços a 20 kHz. I això és a dir, en jove. Jo, per exemple, dels 20 kHz fa temps que he deixat de sentir-los i els 20 terços també. No, això no... no. Clar, un dofí, per exemple, fa clics de colocalització que poden arribar a 150 kHz. Ah. O sigui, estàs xerrant 7 vegades per damunt del nostre umbral auditiu. Un rorqual comú, com el que va cometre que ha passat per Freu, la mateixa freqüència és que nosaltres som incapaços de sentir, perquè estan per davall del nostre umbral auditiu. Vale? És a dir, els catxalots són capaços d'emetre un clic de catxalot de màxima energia, pot arribar als 230 decibels. 230 decibels. Vale? Si l'umbral del dolor està per damunt dels 130 decibels, feia comptes. És una escala logarítmica. Per cada 10 unitats hi ha un 0. És a dir, 20 decibels significa 100 vegades més. Ah. O sigui, estem xerrant de... Un clic de catxalot. Jo estic xerrant amb tu i el meu so és més o menys té una freqüència molt concreta. És a dir, a veure que hi ha una fluctuació dins unes freqüències molt concretes. Però un clic de catxalot va de sa baixa a sa mitja freqüència. És a dir, tens informació en els 30 Hz, els 40, 50, fins als 12, 13, 14, en el mateix clic. I pot tenir més energia a una banda de freqüència o a una altra. És a dir, sa capacitat acústica d'aquests animals comparada amb la nostra és infinita. És infinita. I ara començam a tenir medis, hidròfons, per escoltar-los, ¿vale? Ordenadors potents per analitzar aquests espectrogrames. És a dir, hem de pensar que quan xerrem d'acústica de cetacis, duim cascos, però els cascos només són una petita part de tota aquesta informació que ens pot arribar. O sigui, estem en aquest somni de... ¿Y podemos hablar con los cacharotes? Bueno, no. Bueno, això és... Estamos años luz. Vull dir, estan xerrant. És que realment els haurien contemplar més com a extraterrestres, no? Que no com els animals. Són realment extraterrestres per nosaltres.
Avui ens hem submergit amb en Xema Brutons, president de Torciops, a l'apassionant món d'aquests gegants de la mar, de la nostra mar, que són els catxalots. Moltíssimes gràcies, Xema.
Res, un plaer. Esperem veure'm-ho per est.